COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, a Catalunya, no hi ha limitació temporal de preocupar un càrrec públic. Els que venien fins i tot a canviar-ho tot ni tan sols han modificat les llistes tancades, el domini del que s'anomena el control del partit. El resultat és un exèrcit de polítics professionals que no deixen els seus millors anys de la vida treballant per la gestió de tots, sinó que ho fan des de la seva primera nòmina fins a la jubilació. Pot ser acusat de populisme explicar els sous públics, però no informar d'augments debilita el dret d'informació, perquè que són nòmines pagades per vostè i vostè, és a dir, per tots. No hi ha administració a Espanya que pagui millor i a tança com el govern de la Generalitat als seus dirigents. I aquest any tenen bones notícies. Segons les dades del portal de transparència, els càrrecs del govern tenen un augment de 3.000 euros anuals per càpita respecte a l'any passat. Pere Aragonès, per exemple, ingressarà 136.000 euros. És cert, se l'ha baixat, després de la pujada històrica de Quim Torra, que se'n va anar fins als 153.000. Rècord absolut. El més habitual és la munió d'alts càrrecs siguin 100.000 euristes. Comparo, ja diuen que les comparacions són odioses, aquestes xifres amb el sou dels repartidors a domicili. Pedalejar amunt i avall, el pes, aguantar els clients, tornar al local i tornar a pedalejar, i no es superen els 1.000 euros. Fa 2 anys de l'aprovació de la llei Rider per millorar teòricament la seva situació laboral. Obliga les empreses a no treballar amb falsos autònoms, però la realitat és diferent. Ho parlarem avui amb aquest informatiu. Em diran que cada feina té el seu preu, és cert, però un no entén com alguns estan tota una seva vida laboral en càrrecs públics de designació de partits. Ha de ser molt tranquil·litzador no patir mai per la teva nòmina. Bon migdia, sóc Sergi Tor i aquest matí s'estan produint més notícies a Catalunya que anem a conèixer. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Avui comencem explicant que els 6 Mossos acusats d'una agressió racista al Bages han reconegut els fets durant el judici que s'ha celebrat aquest matí a l'Audiència de Barcelona, però han arribat a un acord per evitar la presó. Les penes eren d'entre 4 i 6 anys, però finalment se'ls ha rebaixat a 1 any de presó que podrien evitar a canvi de participar en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. I d'altra banda, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar sexualment d'una veïna menor d'edat al llarg de 3 anys a Arbúcies, a la Selva. Les acusacions sostenen que convidava la víctima a jugar amb el seu fill, però tot era un pretext per fer-li tocaments. I els Mossos d'Esquadra han detingut avui també 3 persones que tenien més de 1.200 plantes de marihuana en pisos de Bescanó, al Gironès i a Cornellà de Terri, a Pla de l'Estany. També es van requisar armes blanques i defenses elèctriques, a més de material per fer créixer la droga. I a la ciutat, la segona fase de les obres de reforma de la Via Laietana, iniciada aquest setembre i que finalitzarà en principi el juny del 2025, obligarà el desviament de serveis del subsol. Aquestes són unes intervencions de serveis de més complexitat dels últims anys i l'Ajuntament de Barcelona introduirà ajustos per millorar la circulació en aquesta zona. També avui acabem explicant que l'Ajuntament de Figueres ha iniciat els tràmits per resoldre el punt negre de l'encreuament de l'Avinguda Salvador Dalí i la pujada del castell per reordenar-lo i també evitar que s'hi cometin infraccions. L'Ajuntament preveu que aquesta actuació, que inclou regulació semafòrica, estigui acabada per Setmana Santa.
Gràcies, Mar. I anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Comencem pel temps. Jornada d'estabilitat. Temperatures elevades a les comarques de Girona. Trobem a 31 graus a Vilobí, 30 a la Bisbal de l'Empordà. Rècord a Catalunya, a hores d'ara, a Cabanes amb 32 graus. A partir del dimecres pot haver-hi el retorn de l'esperança i de l'esperada pluja. La d'aquest cap de setmana poc ha servit als grans embassaments de Catalunya perquè la pluja, sobretot, va ser al litoral i prelitoral de Catalunya. Veurem, doncs, si es confirma que podria retornar la pluja aquest dimecres, però fins ara estabilitat sense canvis. I en quant a la trànsit, busquem incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments el trànsit, de moment, es manté encara estable, fluid, amb poc volum de circulació. El que és més important, sense incidències especials, més enllà dels punts afectats per obres on es pugui entorpir massa la mobilitat. Hi ha més intensitat, això sí, que les dues rondes, sobretot en sentit Besòs a les dues, i també la B30, a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit sud. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Pònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a la Pònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si em permeteu un barbarisme lingüístic, aquest dilluns comença la setmana del pinganillo. I és que els plens del Congrés dels Diputats de demà i dimecres aprovarà la modificació del reglament de la Cambra Baixa perquè de manera immediata es pugui utilitzar el català, el basc i el gallec en totes les sessions i en els escrits. La mesura entrarà en vigor aquest mateix dimarts i, per tant, també en el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo previst per als dies 26 i 27 d'aquest mes de setembre. El canvi de reglament no tindrà el suport ni de Vox ni del Partit Popular, que acusen el PSOE de cedir davant les exigències dels independentistes de Junts i Esquerra i així aconseguir el vot favorable a la investidura de Pedro Sánchez. I la utilització del català, basc i el gallec també arribarà al Parlament Europeu i també les exigències de l'independentisme de Catalunya. En aquest cas, però, el tema pinta d'una manera diferent, ja que cal la unanimitat dels 27 estats membres i a dia d'avui això no es produeix. I és que ni tan sols l'anunci del govern d'Espanya d'assumir els costos econòmics que tindria la mesura ha convençut a tots els parlamentaris europeus. Yolanda Canales, estem davant d'una de freda i d'una de calenta, tant per part de Pedro Sánchez com també per part de les exigències dels independentistes, no?
Sí, perquè a Europa la proposta és difícil que prosperi. A veure, tot i que l'agenda provisional de la trobada que demanen de fer els ministres d'Afers Estrangers de la Unió ja inclosa la de l'oficialitat del català, hi ha poques opcions que es porti a votació. I és que les delegacions tenen molts dubtes, ja no només econòmics, sinó també legals i polítics, pel temor a un efecte crida en altres llengües regionals. El ministre de la Presidència en Funcions, Félix Bolaños, diu que l'executiu està fent tot l'esforç i totes les gestions a tots els nivells per aconseguir això, que el català esdevingui llengua oficial de la Unió Europea, fins al punt que està disposat a pagar els traductors de català al Parlament Europeu. Una mesura que considera molt greu la presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, Ana Losada, qui també sent vergonya pel fet que Pedro Sánchez es plegui als desitjos dels independentistes que ignoren i vulneren sistemàticament els drets lingüístics de molts catalans.
Realmente estamos cruzando todas las líneas rojas y es vergonzoso lo que estamos viviendo. Y esperemos de verdad que esto haga reaccionar a los ciudadanos y que seamos conscientes de que solamente nosotros podemos cambiar esta situación.
Els independentistes, en canvi, sí tenen a tocar que el Congrés es pugui parlar en català, gallec o basc. Des del Partit Popular, la diputada Llanos de Luna ha criticat aquesta mesura, no perquè sigui legal, ni només pel cost econòmic, sinó també perquè posa traves al dia a dia parlamentari i perquè els nacionalistes estan polititzant la llengua.
Yo lo veo como que no es intentar dar al Congreso la riqueza que tenemos en todo el territorio español de que haya, de que consistan varias lenguas en distintas comunidades autónomas, sino que esto lo hacen como un elemento de confrontación, de incomunicación y de separación.
En aquest cas, la Càmera contractarà traductors i habilitarà un sistema molt similar al que ja funciona al Senat, on els senadors, tot i que en determinades situacions, sí poden utilitzar les llengües que són cooficials als seus territoris.
I unes altres exigències del pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, per fer costat i votar favorablement la investidura de Pedro Sánchez són l'amnistia pels implicats en el procés independentista i pactar un referèndum d'autodeterminació. Doncs bé, aquestes dues qüestions s'ha pronunciat en declaracions a COPE Catalunya i Andorra José Manuel Otero Novas, exministre amb la UCD. Assegura que l'article 2 de la Constitució espanyola no deixa marge per cap consulta que pugui trencar la unitat d'Espanya i en referència a l'amnistia creu que és un despropòsit perquè els independentistes condemnats no mostren cap mena de penediment i fins i tot segueixen apostant per tornar-ho a fer i per la via unilateral.
L'exministre de la Presidència i d'Educació amb l'UCD, José Manuel Otero Novas, qualifica de disbarat que es pugui redactar una llei d'amnistia per acontentar els independentistes a canvi que recolzin la investidura de Pedro Sánchez. Otero Novas ha dit al programa Converses que, tot i que aquesta llei no sigui inconstitucional, servirà per blanquejar uns delictes dels que els independentistes mai s'han penedit. Tot al contrari.
Però, a part de la violència física, tot el procés, el que llaman el procés, sí, és violència moral. O sea, és crear, i además lo han dicho, es crear un clima que obligue al Estado a rendirse. Bueno, eso es violencia. Sí, sí.
Otero Novas ha explicat que el que va succeir a Catalunya l'any 2017 amb el procés no va ser un delicte de sedició, sinó de rebel·lió. Considera que no hi va haver gran violència física, però sí d'un altre tipus.
Però los catalanes independentistas han dado un golpe de Estado. Y además no solamente han dado un golpe de Estado, sino que día sí, día no, nos dicen mantenemos la vía unilateral, o sea, el golpe de Estado.
Y lo tornaremos a hacer, lo volveremos a hacer.
Y lo volveremos a hacer.
L'exministre d'UCD també s'ha referit a les crides que fa l'esquerra i l'ultraesquerra per donar per amortitzat el que ells anomenen com a règim del 78, és a dir, la transició, que sense ella no la podrien criticar els que ara ho fan. Otero Novas ha fet aquest diagnòstic.
Es que lo que significa acabar con el régimen del 78 es ni más ni menos acabar con la democracia. Significa ni más ni menos volver a los totalitarismos de los años 30. Y no nos engañemos, no nos engañemos. A eso es a lo que se va si se quiere acabar con este régimen.
Sobre el futur govern d'Espanya, Otero Novas apunta que la pitjor possibilitat és que Pedro Sánchez posi a mans de l'independentisme més radical, és a dir, del pròfug Puigdemont, la governabilitat d'Espanya.
Canviem d'arguments informatius perquè més de 750.000 catalanes i catalans pateixen de migranya, diu, un mal de cap continuat. A més, un 40% d'aquestes persones tenen aquesta malaltia infradiagnosticada i cau a la automedicació. Una detecció precoç i personalitzada pot oferir un millor tractament perquè és la primera causa de discapacitat en menors de 50 anys. Avui a COPE Catalunya i Andorra estem explicant que les agències reguladores d'Europa i els Estats Units ja han donat el vistiplau al primer fàrmac oral que redueix la migranya. Un cop s'ha donat aquest pas, ara tot queda pendent de la seva comercialització. Hem volgut conèixer la importància d'aquest avanç amb la doctora Patricia Pozo, responsable de la unitat de cefalea de l'Hospital Vall d'Hebron, amb la qual parlarà d'aquí uns breus instants la nostra companya Yolanda Canales. Però abans, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la Gemma, una jove que es veu castigada molt sovint per episodis molt greus de migranya. Yolanda Canales també ens aporta la seva història.
La Gemma té ara 23 anys, però pateix migranyes des dels 8 o 9, o millor dit, en aquell moment li deien que tenia mals de cap que podrien estar vinculats a la vista, algun problema visual. Amb tot, només fa que es tracta de la malaltia fa un parell d'anys. Els metges van decidir que la visités un neuròleg quan van veure que anava a urgències molt sovint per mal de cap.
Jo la veritat és que els deia, ostres, que això a mi em passa molt sovint i necessitaria doncs, que em mirés un neuròleg o un especialitat i em pogués donar un tractament, perquè jo no, així no puc viure, és una cosa que és bastant horrible. I bueno, des de que vam veure que anava molt sovint a urgències, quan tenia aquests atacs de migranya, doncs vam decidir portar-me un neuròleg un dia, i em va fer unes preguntes i em va dir això, doncs, que em donaria un tractament, un tractament preventiu.
I és que el seu mal de cap no era normal. Primer, perquè no li marxava amb un ibuprofè, per exemple, i a més li podia durar una setmana. Ara ja rep un tractament que li disminueix la intensitat i també la freqüència dels atacs. La Gemma considera que no és fàcil arribar al diagnòstic perquè no se li dona prou importància a la seva malaltia.
El problema que penso que hi ha és que com que és una malaltia que tampoc està del tot acabada d'estudiar, molta gent fins ara, molts metges, et tractaven la migranya com si fos un mal de cap. I, clar, no és un mal de cap normal que pateix una persona qualsevol. És un mal de cap que t'impedeix doncs, fer moltíssimes coses. Doncs llavors em van començar a tractar i em van donar unes pastilles que me les havia de prendre cada dia abans d'anar a dormir.
I és que en el seu cas la migranya és molt discapacitant, fins al punt que necessita estar tancada a una habitació i a les fosques.
Et prens un ibuprofè, que és el que et diu tothom, i no et passa, et segueix, i va més. I jo, per exemple, doncs, he arribat a vomitar i tot per les migranyes. I no poder parlar, necessites estar tancat en una habitació sense soroll, sense llum, sobretot perquè solen tenir molt les persones que tenen migranya, la sensibilitat a la llum. molt alta. Qualsevol cosa es molesta.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, la migranya és la sisena malaltia més incapacitant del món i és la segona causa de discapacitat entre les malalties neurològiques. La primera és l'ictus. Es calcula que prop de 900.000 persones pateixen migranya a Catalunya, sobretot dones i joves. I parlem tot seguit amb la doctora Patricia Pozo, que és cap del Servei de Neurologia i de la Unitat de Cefalea de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Molt bona tarda, doctora Pozo.
Hola, bona tarda.
La migranya, evidentment, és un problema important que afecta molta gent, que també és invalidant, i clar, important, evidentment, és tractar-la, no? I en aquest sentit, la Vall d'Hebron ha liderat un assaig clínic que demostra l'eficàcia d'un fàrmac oral, no?, per tractar-la. En aquest sentit, no sé si ens pot donar més detalls del fàrmac i quines són les avantatges que pot tenir.
Doncs, mira, el fàrmac, o sigui, tens raó que la novetat principal és que abans, o sigui, fins ara, en els últims 2-3 anys, s'han introduït al mercat una nova gamma, no?, un nou tipus de fàrmacs que bloquegen una proteïna que es diu el CGRP, que és el pèptid relacionat contra el gen de la calcitonina, que es va trobar ja fa 30 anys que es alliberava durant els atacs de migranya i que les persones que tenen el que anomenem una migranya d'alta freqüència o crònica, és a dir, que tenen molts dies de migranya al mes, doncs tenen més quantitat d'aquest pèptid. És a dir, que hi havia una vinculació biològica entre aquesta proteïna i la malaltia. Això va portar a desenvolupar doncs, uns fàrmacs que bloquegen aquesta proteïna. Fins ara s'havia aconseguit i han arribat al nostre mercat i els podem oferir als nostres pacients fàrmacs que es diuen anticossos monoclonals. Això vol dir que es tenen que injectar de manera subcutània o endovenosa cada mes 3 mesos, per dir una cosa. I la novetat més així destacable és que ara ja podem dir que doncs, hem demostrat que també per via oral el mateix, un mecanisme molt similar que també té la intenció de bloquejar l'acció que té aquest èpid, doncs també ha demostrat eficàcia a les persones, en persones que tenen migranya, i això s'ha fet de manera mundial, o sigui, global. És un, l'estudi que parles és un estudi multicèntric, internacional, fase 3. Doncs, com dius, també la bona notícia, crec jo, és que ho hem fet liderant això des de Vall d'Hebron, des de Catalunya, i això, doncs, jo no crec que fins ara hi s'hagués fet, tampoc.
Bueno, fins ara és un estudi, volem dir, vull dir que està en fase d'estudi. Quan podria ser una realitat?
Que ja està publicat, bueno, que s'ha publicat ara aquest estiu, però en paral·lel la companyia ja ha fet com totes procediments, com si diguéssim, legals, per obtenir l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament. I això ja s'ha aconseguit, de fet fa molt poques setmanes, fa 2 setmanes diria jo, i després bueno, començarà tota la part ja legal d'aprovació del fàrmac que esperem també aquí al nostre país. Això normalment, per dir una cosa, triga un any, mai es sap exactament quants mesos pot trigar, però jo m'imagino que ho tindrem pel 2024 aquí a Catalunya i a Espanya.
Bueno, en tot cas, estem parlant dels que els beneficiaris poden ser persones que pateixen migranyes incapacitants. Això sí, que no és una cosa més o menys generalitzada. I no sé si ens pot descriure exactament...
No, això sí i no, eh? El problema una mica a vegades és el que anomenem cost-eficàcia, no? Però oficialment això podria funcionar amb gent que també té 4 o més dies de migranya al mes. L'estudi es va fer en malalts una mica més greus. Jo crec que per donar-li també una mica com de... com, no sé si, o sigui, que li dona qualitat al fàrmac, en el sentit de que inclús amb gent que està molt afectada per la malaltia també funciona. Però oficialment es podria donar amb gent que té menys migranya. Això dependrà també del cost d'eficàcia i després tot això s'analitza i es veu a nivell local com es pot aprovar.
Bueno, en tot cas, el que dèiem, que la migranya pot ser... incapacitant, i no és també bueno, una malaltia, una situació que no es té prou en compte, vull dir, està infradiagnosticada, per dir d'alguna manera, hi ha gent que li fa mal al cap, però no va als hospitals a que li tractin, i hi ha molta també automedicació.
Exacte, no, sí, tens tota la raó. Això està bastant analitzat, i en el nostre país, però també a nivell mundial, hi ha problemes d'accés al tractament. El primer problema comença on tu has dit, això no es considera una malaltia, tothom pot tenir mal de cap, i si tens molts mal de cap, doncs mala sort, no? I comença, ja com dius, per l'absència o, bueno, de conscienciació de malaltia, que no fa que les persones que en tenen, doncs consultin, doncs vagin al metge. Després, el segon pas, el problema estaria en que molts cops, si ho fan, si consulten, no troben una solució adequada, és a dir, no troben això de tractaments o una explicació que els hi vagi bé, no? Després arribem a al tercer problema, el tercer repte, diria jo, que seria l'accés a fàrmacs ja més nous i que normalment, doncs, no funcionen per tothom, però funcionen per molts. I ja, no, quart seria, doncs, inclús aquests fàrmacs, hi ha persones que no, que per ells o per elles no, aquests fàrmacs no són eficaços. Però bueno, que això està molt lluny de la realitat. Això s'ha estudiat recentment, i per exemple al nostre país, perquè et facis una idea, tan sols un 14% de les persones que tenen més de 15 dies de migranya al mes estan prenent un tractament preventiu, i se'ls hi ha ofert, no sé si m'explico, això vol dir que hi ha un infradiagnòstic i un infratractament que encara tenim que resoldre.
Doncs amb aquestes reflexions quedem, volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres amb la doctora Patricia Pozo, cap del Servei de Neurologia i de la Unitat de Cefalia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltes gràcies, doctora Pozo.
De res, a vosaltres.
Moltes gràcies, Yolanda Canales, que ens ha informat d'una situació que pateixen més de 750.000 catalanes i catalans, la migranya, que està infradiagnosticada. I anem a la pausa, després parlarem també d'una situació també més habitual del que sembla. Fumar dins del teu cotxe. Parlo dels fumadors. El Departament de Salut treballa per una futura llei per combatre addiccions i que inclogui la prohibició de fumar a l'interior del cotxe si hi ha menors d'edat. Parlarem de les conseqüències i dels efectes. A volta de pausa aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, hola! Pepe era un tío que para mí lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira, él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por
la felicidad. Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Los que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes y ciudadanos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre el Departament de Salut treballa perquè una futura llei per combatre addiccions inclogui la prohibició de fumar a l'interior del cotxe si hi ha menors d'edat, un estudi liderat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona afirma que respirar el fum del tabac dins d'un cotxe és molt pitjor que exposar-se al fum dins d'una casa. Segons aquest estudi, les concentracions de nicotina en l'aire dels vehicles privats que fumen són 4 vegades superiors que en l'habitatge de persones fumadores. Més detalls d'aquest informe amb l'Andrea Cabrera.
Aquest estudi es tracta de la primera investigació a Europa que monitora l'exposició al fum ambiental i residual en 45 cotxes de persones fumadores i no fumadores. María José López, cap de servei de valoració de l'Agència de Salut Pública, explica en què consisteix l'estudi i què s'analitza.
Vam seleccionar alguns cotxes de persones fumadores que fumaven a dins, de persones fumadores que no fumaven i de persones no fumadores, per tenir una miqueta de grup control. I el que hem fet ha sigut mesurar d'una banda el que anomenem fum ambiental del tabac, que és aquell que emet una cigarreta en combustió. Tu pots no fumar, però respires aquest fum. I d'altra banda el que anomenem fum residual del tabac, no? Que aquest té més a veure amb compostos que quan una persona fuma provenen del fum i queden dipositats a les superfícies. Pot ser en aquest cas, per exemple, la tapisseria del cotxe. Aquests compostos a la llarga van reaccionant amb d'altres i generen nous tòxics, i aquests tòxics poden romandre setmanes i fins i tot mesos.
López afirma que les concentracions de nicotina en l'aire dels vehicles privats són fins a 4 vegades superiors que en habitatges de persones fumadores.
Vam al·lucinar una mica, tot i que he de dir que ja ens ho esperàvem. I el que vam veure és que, quan parlàvem de lo que nosaltres diem la concentració mitjana, no? De 24 hores, les concentracions que trobaven eren 4 vegades superiors a concentracions de llars on hi viuen fumadors, no? I aquestes concentracions són precisament les que s'han utilitzat en estudis que demostren el risc que suposa per a la salut de no fumadors.
A diferència de països com Irlanda, França o Itàlia, a Espanya encara no està prohibit fumar al cotxe amb menors al seu interior. Tot i així, el Departament de Salut ja estudia com legislar aquesta normativa en favor de la protecció de la infància.
I avui hem volgut conèixer i comprovar el col·lapse que està provocant a cada dia les obres de la Via Laietana a Barcelona Ciutat, que aquest mes estan entrant en una segona fase que la mantindrà fins a l'any 2025. Anar en cotxe des de plaça Urquinaona fins a la de Correus pot suposar una pèrdua de temps de mitja hora, una barbaritat si una ha d'anar a treballar per fer algun encàrrec urgent. No parlem ja si ha de passar una ambulància o qualsevol altre servei d'emergència perquè el drama està servit. El Pere Parés s'ha passejat aquest matí per Via Laietana i ha parlat amb comerciants i conductors que no estan gens contents.
Ja fa dues setmanes que les obres de la Via Laietana han entrat a una nova fase. Fa un any i mig que el carrer està en obres i no es preveu acabar fins a estiu de 2025. Un altre procés de transformació que la ciutat ha heredat d'Ada Colau en la línia de promoure una mobilitat sostenible. Sobre el paper és una cosa, però pels vianants de la zona les obres són un mal de cap, començant per transportistes i xòfers que es desesperen passant pel carrer.
Con este camión, imagínate.
Sin que dura toda la volta.
Para los transportistas, lo peor de lo peor de lo peor.
El tema de aparcamiento, se colapsa todo. De las 9 hasta las 11, caótico.
Sí, Barcelona está hecha polvo. No piensan en los trabajadores, que venimos cada día. Es nefasto. Hay tráfico por todos los lados. Medida Barcelona levantada.
També afecta els negocis. Les tendes denuncien les complicacions que troben per fer-se arribar el producte que han de vendre. I el que és pitjor, sovint no arriben clients, amb tot el que això comporta pels negocis.
Que la gente ya casi no viene. Piensa que ya están las obras y el polvo y eso ya no entra.
Y antes, como tenemos aquí dos paradas de autobús, gente bajando, subiendo, sabe si compra algo, pero tenemos problemas para pagar los alquileres.
Nosaltres tenim el repartiment en la furgoneta i tardes el que no està escrit per poder vindre aquí.
Un altre problema, en definitiva, que la ciutat hereta de les gestions de l'anterior alcaldessa.
L'Ajuntament de Barcelona reconeix amb un estudi que està tardant el doble en cotxe per circular per via Laietana i ha anunciat que estudiarà la situació i no descarta canvis en el futur més pròxim. I l'augment va ser brutal. Va ser una solució per milers de locals tancats durant la pandèmia. Es tracta del menjar a domicili, que va ser una sortida per a restaurants i bars. Un 80% d'augment respecte a les xifres de prepandèmia. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, Rosario Pedrosa, gerent d'estratègia comercial en DAE Cogishop Iber, confirma que hi ha un estancament on es en aquest creixement.
Lo que estamos observando es que ese crecimiento se ha estancado, al igual que muchos otros negocios online. Es decir, con la vuelta a la normalidad estamos volviendo a la presencialidad. Entonces, eso no quiere decir que vayamos para atrás y vayamos a dejar de consumir este tipo de servicios. Sí que es verdad que es una opción que gusta al consumidor porque le da una serie de ventajas y por eso la ha inculcado, digamos, dentro de sus hábitos habituales.
Segons un estudi, el 70% de residents a ciutats demana aquest servei, un 48% ho fa una vegada al mes i un 22% més d'una vegada a la setmana. Es compleixen a més 2 anys de l'aprovació de la llei Rider, deixar de treballar, en aquest cas d'autònom, per passar a ser assalariat, però no ha acabat de complir els seus objectius. Mercè Mores d'Ara al carrer per veure quina és l'acceptació del menjar a domicili. Joaquín Soneira, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Estem a La Maquinista per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre l'auge de les aplicacions per demanar menjar des de casa i perquè ens responguin unes quantes preguntes. ¿Són més gànduls ara que abans? Què tant demanem?
A veces, sí.
A veces
llamamos también.
No, más con el vamos a quedarnos en casa, vemos una peli y en vez de ir a por la comida ya que nos la traigan.
La primera pregunta es, ¿pillamos algo? Tal.
Y ya está.
Sí, más no más. Mucho. De vez en cuando.
Tipo Glovo, no suelo.
No, normalment no.
Segons dades de la plataforma ECOG Superviewer, que estudia les tendències de consum, aquest tipus de serveis creix i s'ha assentat. 7 de cada 10 ciutadans espanyols demanen, quasi el 50% ho fan una vegada cada mes, i més d'un de cada 5 ho fan una vegada com a mínim a la setmana. Llavors ens hem de preguntar, per què demanem tant? ¿Las aplicaciones se nos fijan más fácil?
Porque es más cómodo.
Muy cómodo, es cómodo.
Es cómodo y te ahorras la cola.
Yo pienso que es un poco pues por eso, por comodidad, porque a la gente le da pereza salir de casa y ya que hay una aplicación que hace eso, pues que me lo hagan a mí también.
Pues simplemente por la facilidad que te donan, es la comodidad. Supongo que la gente se acostuma a la comodidad.
Supongo que por comodidad.
Altres ho enfoquen més a que ens donem més capricis.
Yo cuando pido comida a domicilio es porque me apetecía.
Un capricho.
Un capricho porque es más cómodo y por la pereza ir a otros sitios caminando.
I altres al cansanci del dia, que ens pot deixar sense ganes de cuinar per la nit.
Supongo que será depende de cada persona.
Para no ir al restaurante. Porque llegas a casa sin ganas de cocinar, yo creo, y como no quieres irte de restaurante, pues lo pides. Yo creo que es más por pereza, ¿eh? O por si es tarde, de noche, y prefieres pedirlo.
Llavors demanem més a l'acabar el dia?
Por la noche.
Yo suelo pedir cuando es más de noche, tipo las 10, 11 que dices ya me da pereza salir de casa y lo pido.
La tendència és que demanar és una activitat nocturna, on els espanyols arribem cansats a casa i o no tenim ganes de cuinar o volem premiar-nos amb algun caprici. Tot i que també hi ha altres que s'ho guarden per ocasions especials.
Suele ser un fin de semana o si viene alguien a casa o algo así.
O altres que depenen més de les estacions de l'any.
Pido cuando me da mucha pereza salir de casa, sobre todo en invierno, y quiero comer algo rico en plan hecho.
Una nit d'hivern amb manta i pel·lícula, amb el menjar a domicili, és un luxe. Però hi ha altres que es resisteixen a la tendència i canvien d'horari.
Por la tarde, a la hora de comer.
On ens fiquem d'acord és amb les aplicacions que fem servir més.
Glovo.
Jo diria Glovo o Uber Eats.
O Glovo o Uber Eats.
Glovo.
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 Uber Eats.
Tot i que algú es fica d'acord amb nostàlgia per la que ja no hi és.
Glovo, però en verdad Getir, però Getir ha muerto.
A vegades fins i tot escoltem casos d'algú que abusa d'aquests serveis.
Y mi prima se mudó a Madrid y al principio era pedir solo a domicilio.
Potser no som tots tan extrems, però és cert que la mesura és una aliada en aquest cas, tant per a la nostra cartera com per a un col·lectiu que segueix lluitant per millorar les seves condicions dins d'aquest sector. Un dels problemes que amaga aquesta tendència i justament l'empresa Glovo és la precarització que pateixen els repartidors, més coneguts com a riders gràcies a la llei Rider. Però, tot i tenir una llei que els protegeix des de l'agost del 2021, les empreses mantenen algunes condicions. El passat juliol van haver-hi manifestacions a Barcelona, com a Cádiz, Algeciras i Palma de Mallorca, on assenyalaven que l'empresa Glovo segueix treballant amb repartidors autònoms, la qual cosa està prohibida segons la llei Rider. Els manifestants, a més de convertir-se en assalariats, demanen tarifes fixes més altes i un plus per quilometratge. Una eina que fan servir aquestes aplicacions i en genera un debat intern sobre demanar o no són les notificacions amb els seus descomptes. Això ens afecta?
Possiblement. La gent sempre, quan veu descompte, sempre aprofita.
Hombre, yo creo que si te llega un descuento, igual te lo planteas, aunque no lo tuvieras pensado.
Para mí sí tienen que dar las circunstancias concretas y luego ya es cuestión de buscar el descuento, pero vamos, que el descuento para mí no hace la diferencia realmente.
Llavors, l'ús del telèfon mòbil pot condicionar alguns. Hi ha alguna diferència d'ús entre generacions? O potser és que arribem més cansats ara que abans?
No,
eso ya no lo veo así.
Yo creo que al revés. ¿Sí? Antes yo creo que era más duro que ahora. Bueno, también depende del trabajo y la persona, ¿no? Pero
y también que no había antes tantas facilidades como ahora.
Claro. Pero también es cierto que hay más facilidades para eso. Entonces, hace 20, 30 años también se llegaba cansado a casa, pero como no había estas facilidades, pues también se tenías que hacer sí o sí la cena. Entonces, como hoy en día existen estas aplicaciones, pues optas por estas soluciones.
Una altra pregunta que se'ns pot passar pel cap si ens comparem entre generacions és si els joves són els que més demanen perquè estan més còmodes amb els mòbils, però la realitat és ben diferent. Segons un informe de Just It, on analitzen els hàbits de consum dels usuaris, el perfil més normal és l'home de més de 35 anys que veure el futbol. Però si anem a les franges d'edat, són els adults entre els 35 i 55 anys els que demanen més.
La gente más mayor será porque viene cansada de trabajar, esas cosas, y prefiere pedir un globo antes que ponerse a cocinar.
Demanar a domicili és un hàbit de consum cada vegada més instaurat, com hem escoltat. I tot i que sembli que és una lluita d'un mateix entre la teva cartera i la teva gana, és només la punta de l'iceberg d'altres lluites com la dels repartidors.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Joan Batllori, Esports a COPE. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Onada de reconeixement i solidaritat i estima cap a la figura de Pepe Domingo Castaño, Joan.
Sí, senyor, i avui començarem el programa l'Esports COPE rendint homenatge al Pepe i ho farem parlant amb gent que el coneixia bé i que l'estimava. I després abordarem l'actualitat esportiva de la jornada que passa pel debut del Barça de Mala Champions a Montjuïc contra l'Anvers. També per la llista de la selecció espanyola femenina que ha de donar Montse Tomé finalment a partir de 4:45 de la tarda, en principi sense les internacionals. Parlarem també de l'empat de l'Espanyol a casa contra l'Eldense i en el capítol poliesportiu l'home del cap de setmana és Carlos Sainz, que va guanyar el Gran Premi de Singapur.
Gràcies, Joan. 3:05, estarem atents.
Gràcies, fins ara, Sergi.
I com sempre, una mica més tard, ja per reflexionar el dia, encén la linterna Montse Rodríguez. Montse Rodríguez, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi.
Doncs avui una linterna de dilluns.
Sí, de moltes coses i entre elles algunes de que ja heu tractat al llarg de la programació. Començarem parlant de les més de 5 milions de persones que pateixen migranya a Espanya. I atenció, Sergi, perquè d'elles 1,5 milions la pateixen de forma crònica. Avui posarem la mirada en aquella gent que s'automedica quan sofreix un mal de cap. Quines són les conseqüències que pot tenir fer-ho sense control mèdic? Li preguntarem a una neuròloga, que es diu Ana Marcos, perquè ens digui què pensa del tema de l'automedicació. També ens farem ressò d'altres històries de què heu estat parlant al llarg del dia, com per exemple el menjar a domicili ha crescut, però quin tipus de menjar demanem? I a llarg termini, com afecta el fast food a la nostra salut si el que demaneu és fast food? Ens ho explicarà una nutricionista. I també posarem el punt de vista en el mosquit tigre, perquè ara comença una campanya que es diu Mosquit a casa teva. Fan visites seleccionades a diferents barris i ho fan des de l'Agència de Salut Pública per explicar-te què és i com evitar.